Avui, l'actualitat de les Illes Balears és a Alaior i a la seva Fira del Camp de Menorca. COPE Balears t'ho conta, en directe, des de la nau on es celebra la Fira Morfològica de Ramat Bacú Frisó, amb el suport de Queseria Menorquina, l'Associació Frisona Balear, Cajamar i l'Ajuntament de Alaior. Molt bon dia des de Menorca, des de l'Aior, des de la Fira del Camp de Menorca, des del concurs de bestiar Bacú Frisó que es celebra aquí després de 2 anys de pausa. Una cordial salutació de Miquel Àngel Pons i de Paquita Marques. Paquita, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel Àngel.
Aquí per contar a les Illes Balears i la megafonia de la nau Musu permet tot el que passarà avui i demà en aquesta Fira del Camp que, com deim, torna després de 2 anys. Una cordial salutació repetes de Paquita Marques, Miquel Àngel Pons des de Menorca, Estudis Centrals de Palma de José Ponce, i a punt per començar a tenir convidats. Però abans, Paquita Marques, hi ha molt d'ambient perquè m'ha semblat hi ha un ambientàs.
Molt d'ambient, jo penso que primer, abans de tot, el que hem de fer és agrair a les entitats, a les persones que han confiat en nosaltres per fer aquest programa, i volem agrair a Queseria Menorquina, a Cajamar, a l'Associació Frisona Balear i a l'Ajuntament de l'Aor, l'esponsorització d'aquest programa especial Fira del Camp de l'Aor de l'any 2022. Després de 2 anys de pandèmia, es reuniran en aquest polígon del camp, en aquest polígon de la Trotxa de l'Aor, un esdeveniment que és un esdeveniment importantíssim per al sector ramader menorquí. Enguany comptaran la participació de 31 ramaderies i de 175 exemplars. Us anirem comptant aquí, en aquest especial de la Fira del Camp de l'Aor.
Tenim previst xerrar amb diferents protagonistes que esperen que venguin aquí. Xerrarem amb Esbala de l'Home, José Luis Benejam, que bueno, ja veuran, us contarà totes les meravelles d'aquesta fira i també de la seva població, de l'Aior. Tenim previst també tenir la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Namae de la Concha, en responsable de Cajamar. Xerrarem de la importància de les assegurances per la gent del camp, en Pep Soler. Tindrem amb nosaltres representants de la Frisona Balear, en Sebastià Sagrera, i també tenim previst xerrar, lògicament, amb el responsable de què seria Jesús Esparta, que avui xerrarà d'aquesta empresa, una de les més importants de les Balears, dedicada en el sector làctic i també del futur, lògicament, del sector làctic, que és molt important per la nostra illa, per tots els ramaders i gent del camp, que després de 2 anys de no celebrar aquesta fira, comencen en totes les dificultats que es troben ara amb la pujada dels preus dels combustibles, dels transports, dels pinsos, el preu de la llet que no puja com ells voldrien, en fi... Que...
I també la climatologia adversa, perquè la climatologia també afecta sobretot la producció de farratges per alimentar en aquesta cabanya vacuna. I clar, si naturalment la terra no pot produir aquest aliment, aquest aliment s'ha de comprar ja fet, el que passa que encareix els costos.
I més amb aquesta situació que tenim ara d'incertesa, de guerra i de tots els líos que tenim, lògicament, tot s'agreuja. Molt bé. Mentre esperant que vengui Esbala de l'O, que està previst que vingués en aquesta hora, podríem fer una volta per aquí i tenir una persona que té bestiar aquí que participa. Anem a escoltar-lo. I en aquest programa especial que feim des de la Fira del Camp de l'Aor tenim ara comunicació telefònica amb una persona que el tenim per aquí a prop, però avui de matí està bastant ocupat perquè segurament deu tenir qualque animal aquí que participa en aquest concurs. És en Francesc Truyol, que és l'amo del gendar d'en Gomila. Francesc, molt bon dia.
Bon dia.
Francesc és un pagès que durant moltes vegades ha tingut premis en aquesta fira, i no només en aquesta fira. Suposo que en guai també tens qualque vaca que participa per aquí, es va?
Sí, duim 4 vaques i 2 vedelles.
I quines perspectives tenim? Trobes que també guanyarem en guany?
Ui, no ho sé, està una cosa molt complicada. Ja no tenim les vaques que teníem llavors, o la vaca que teníem llavors, i bueno, anem a participar.
Quines es truco, si és que n'hi ha, perquè una vaca sigui campiona d'un concurs a la seva categoria? Quines característiques ha de tenir?
bueno, morfològicament té que ser quasi perfecta. La perfecció sempre es pot millorar, no és una cosa que sigui 100%, però que sigui el màxim de morfològicament estigui correcta. I després hi ha el factor sort. L'animal ha d'estar en el punt d'adaptació adequat, ha d'haver parit en el seu temps, i ha de tenir la sort de en el punt per aquell dia del concurs. El concurs es fa un dia a l'any i bueno, pots tenir vaques bones, però a vegades no tinguin bé i no els pots aconseguir tenir-les en el punt.
I han de menester moltes, molt de cuidados aquestes vaques en tot l'any, o més, diguem, unes setmanes abans del concurs?
No, durant tot l'any van amb tot el ranxo, no li fan cap cuidado especial ni cap de zona. Després aquí, abans de dues o tres setmanes abans del concurs, els estem domant una mica en cabresta perquè sàpiguin caminar, sàpiguin anar darrere de nosaltres, sàpiguin estar aturades, i després la darrera setmana és quan ja hi ha una mica més de feina per, bueno, ja cap a les fer-les netes, calcular una mica les hores que han de dur de llet per sortir pista. Bueno, és una mica un poc més estressant el darrer 3-4 dies.
Sí, perquè ara les vaques arriben a la nau un dia abans del concurs i vosaltres m'imagino que quedau allà, feis guàrdia, i els deixeu totes soles al vespre que fan per allà.
Sí, no, les vaques van arribar ahir vespre,
sí.
Durant el vespre van arribar els animals. Tant com treballen dels camions s'han de tornar a dutxar, perquè és molt bo fer que s'embrutin i que dins els camions es vagin una mica bruta, el que sigui, s'han de deixar el màxim de net. Després han de tenir els llits, que són aquí on geuen, de pa i per pola, tot ben net, ben a punt, i si alguna se caga, que és el més normal, doncs se li ha d'embrutar net i se li ha d'emperrar.
Sí.
I bueno, s'han d'acabar de munyir les vaques que no són de munyir, les braves i vedelles, no és tan complicat, i les vaques de munyir sí que és una mica més complicat, perquè bueno, s'han de calcular una mica les hores per poder sortir a pista en el moment, ja, en el punt de breguer.
Ja, i em permet, les vaques són en el concurs, en el lloc, la feina continua.
Exacte. Al vespre van quedar dues o tres persones que ens ajuden a vigilar les vaques i a munyir i tal, i nosaltres dic que vam munyir normal entre el resto de vaques que tenim, i avui de matí tornar a munyir normal tots els altres que han tingut. Han acabat de munyir, han vingut cap aquí corrents, i el que vespre un ajudarà a munyir una altra vegada aquí.
Sí, sí.
És una festa, però clar,
tot el
més funciona igual, la feina nostra funciona igual. Tot.
Exactament. Bueno, d'aquí una estona sabrem si hi ha sort o no hi ha sort, si qualque vaca de les teves està permida. Així és que són moments complicats per la gent del camp, bueno, per tothom, però per la gent del camp de forma especial, perquè aquests darrers dies tot mos puja i no sabem com acabarà la cosa, no?
Sí, bueno, des del darrer any que ja tenim uns preus molt, molt exagerats, sobretot amb el tema de piensos, electricitat i gasoil, i durant aquesta darrera setmana, 10 dies, està quan la cosa s'ha acabat d'esvoltar d'una tal manera que bueno, esperem que no duri massa, perquè si sol dura una mica, se quebra, no té volta de fua. Okay. La llet va pujar una mica, no el que nosaltres podríem per compensar els preus de que ens han pujat tot, però clar, la gent no pot pujar cada setmana el que nosaltres ens pugen. Ara, aquesta setmana m'ha avisat la cooperativa que havia pujat les mescles que donàvem per les vaques, que aquí està compostes de cereals i altres coses, que havien pujat entre 7 i 8 cèntims i 9 en una setmana.
Ja.
En una setmana, clar, bueno, si hi ha especulació i torna a posar-se a puesto, però si dura una mica, serà un caos.
Què li demanau als pagesos, a l'administració? Sempre diuen que convoquen ajudes, que faran el possible, però vosaltres en realitat què voldríeu?
Totes aquestes coses estan bé, el que passa és que haurien de ser una mica més àgils per resoldre ajudes. Tenim pendent dues que l'any passat que van prometre unes ajudes i, bueno, que els apagaran, però que la paperassa s'enreda molt. la gent cada mes té que anar a pagar les cooperatives, té que pagar el gasil, té que pagar tot, i bueno, això fa que va un poc tot destorbat. Estem de que dia ha sigut una reunió amb la presidenta, amb en Margol. Bueno, el tema aquest de dels impostos sobre el gasoil i aquestes coses, bueno, mirar de fer el màxim, de poder llevar el màxim abans si podem llevar alguna cosa, i clar, de qualque manera hem de garantir que segueixi la cosa funcionant. No sé si serà tot amb ajuda, però clar, si poguessin de qualque manera poguessin rebaixar una mica els costos nostres, pues, seria l'ideal.
Confiem que la cosa s'arregli, i moltes gràcies a en Francesc Turiol, l'amo pagès del Gendar d'en Gomila, que participa com molt altres en aquesta fira del camp. Gràcies, bon dia, que hi hagi molta sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres, molt bé, bon dia.
Avui, l'actualitat de les Illes Balears és a Alaior i a la seva Fira del Camp de Menorca. COPE Balears t'ho conta en directe des de la nau on es celebra la Fira Morfològica de Ramat Bacú Frisó, amb el suport de Queseria Menorquina, l'Associació Frisona Balear, Cajamar i l'Ajuntament de Alaior.
Són les 10 i 11 minuts. Continuem en directe des de Alaior, en aquest programa especial que feim des de la Fira del Camp de Menorca després dels anys de no fer-se degut a la pandèmia. Ara tornem. Si la megafonia de Castanau mos ho permet, saludam
en el Pae de la Conxer.
Consera, molt bon dia.
Bon dia.
Demanava l'amo del Gendar més rapidesa i agilitat a l'administració. ¿Es posible agilizar esas cosas?
Es cierto que la administración es siempre más lenta de lo que sería necesario, es cierto. Y es cierto que necesitamos más gente trabajando, sobre todo en un momento excepcional donde tenemos los fondos europeos de Next Generation y ahora esta situación que requiere gestionar las ayudas de una forma muy ágil. En la reunión que tuvimos las comunidades autónomas con el Ministerio este miércoles, fue uno de los temas que se trató, la forma de simplificar, de agilizar, porque esto es una situación excepcional que requiere medidas excepcionales. Pero en cuanto a ayudas, sí que tenemos muchas ayudas para el sector ganadero habituales, que cada año se dan, muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, cuando hay que quitar vacas porque conviene, por el mercado, porque son mayores, por lo que sea. No recuerdo ahora la cifra exacta, son sobre unos 150 euros por animal que se les paga. Hay ayudas a la sequía, acabamos de doblar el presupuesto que teníamos para la sequía 2021, era de 1 millón y lo hemos subido a 1.900.000. Pero claro, con todo esto que está pasando de una forma tan inmediata, tan perjudicial para el sector, es como achicar agua y van entrando olas, ¿no? Con lo cual, yo les pido que sigan ahí, que tengan un pelín de paciencia, coraje, no hace falta que se lo pida porque lo tienen siempre y siempre han cumplido, y en estos 2 años de COVID hemos tenido ahí el sector primario dándonos de comer a pesar de las dificultades, y ahora en Europa, en esta quincena, en estos últimos quincena del mes de marzo, yo creo que habrá noticias importantes y medidas importantes.
Además, se nos ha juntado con la crisis de Rusia y Ucrania, con la subida de los precios de los combustibles. Totalmente. Los transportes y todo.
Es que se ha juntado muchísimas cosas. Se ha juntado el bloqueo de suministros que ya hubo hace unos meses en todos los puertos internacionales, que ya perjudicó muchísimo cuestiones de maquinaria, de insumo. Luego toda esta subida eléctrica debido al precio del gas, que determina el precio del resto de la electricidad. Ya sabemos que el presidente Sánchez va a plantear ahora esta semana en Europa, el 24-25... que esto se desligue, si no es imposible. Es como estar pagando huevos a precio de jamón serrano, sí. O sardinas a precio de bogavante, es muy loco. Esto esperemos que se consiga, pero el presidente Sánchez ha dicho que se consiga o no, habrá una bajada importante del precio de la electricidad. También estamos planteando que haya una tarifa especial para agricultores y para pescadores.
Esperemos que así sea. Un tema del cual se habla últimamente es el tema de la soberanía alimentaria, del producto kilómetro cero. A ver, en las Baleares, creo, según dicen las cifras, no seríamos autosuficientes, pero sí que podríamos aumentar el consumo de productos locales.
Totalmente. Y ahí los consumidores, las consumidoras tienen un papel fundamental. Tenemos que apoyar todos a nuestro sector primario. Y una forma importantísima de apoyarlo es consumir local, consumir de temporada, recuperar también recetas antiguas, recuperar productos que ahora prácticamente carecen de valor. Estoy pensando en la pesca, por ejemplo, y que son un alimento muy sano, muy fresco, y que eso rentabilizaría mucho más las capturas de pescado en este caso. Pero en el caso de la leche es evidente también que la leche tiene un valor alimenticio que no se corresponde con el precio que luego se quiere pagar por él. Uh-huh. Se usa como reclamo muchas veces en grandes superficies y no puede ser que sea un producto de reclamo, en el caso de Menorca especialmente.
Tenemos un sector, una industria láctea. En Menorca tenemos grandes empresas y pequeños productores. ¿De qué forma se puede ayudar a las, ya no a los pequeños productores, sino a las empresas?
Bueno, es que llevamos trabajando meses, desde, me parece que empezamos en junio, en julio, a trabajar todo el tema de la leche en Menorca, y la verdad es que estoy muy satisfecha en el sentido que hemos conseguido que todo el mundo se siente, todo el mundo dialogue y todo el mundo busque soluciones. Me refiero a las industrias, a los productores, a los elaboradores, a la administración, al Consejo Insular, a nosotros como gobierno. Y de ahí salió un plan que era un gran alivio. Antes alguien comentaba aquí en esta onda que se había subido algo el precio que se está pagando a la leche a los payeses. Nos consta, porque estamos pidiendo los nuevos contratos y hemos visto que sí se está aplicando esa subida, pero claro, de repente te llega esta subida desatinada del precio de los combustibles y de otros insumos, y esa subida que habías conseguido y que era un alivio, pues de repente lo es mucho menos, ¿no?
¿Subirá el precio de la leche? ¿Eso de qué depende? ¿De las centrales lecheras que compran, de las empresas que compran, de las ayudas que puedan venir del gobierno, de Europa?
La verdad es que todo el tema agrícola, ganadero, es enormemente complejo. Depende de muchísimos factores y es muy complejo. El precio de la leche se tiene que pagar un precio justo. 55, 60 céntimos no es un precio justo, hablo de precio al público, pero también las industrias, como digo, están ya pagando más de lo que pagaban, han admitido subir ese precio, y tenemos unas mesas de trabajo en las que estamos todos, y el tema es poco a poco irlo subiendo. Claro, los precios de producción a lo mejor hace un par de meses estaban sobre los 40 céntimos y a lo mejor ahora ya llegan a los 50 o los sobrepasan. Es verdad que no sabemos cuánto va a durar esta carestía tan tremenda de insumos y combustible, pero vamos un poco contrarreloj. Pero la intención clarísima del gobierno, de los productores, de la industria, es ir acoplando estos precios a la realidad del sector y a sus necesidades.
Muy bien, Mai de la Concha, consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear. I Solana, com és que té aquesta veu tan radiofònica, na Mai de la Concha?
Pues de joven hice alguna colaboración en radio, me gusta muchísimo, y pongo la radio todos los días.
En la COPE, creo. ¿De dónde?
En León.
En León, ¿ves? Ya decía yo.
Y también en Menorca también hice alguna colaboración también en la COPE, al principio de vivir aquí.
Consellera, gracias y buenos días.
Lo que quiero hoy, sobre todo, es recordar que es un día de fiesta, que estamos tan contentos de volver aquí después de 2 años, que lo disfrutemos todos juntos y que recordemos que de esto vamos a salir, pero vamos a salir todos juntos y a una. Muchas gracias.
Venga, gracias, buenos días y buena feria. Molt bé, continuem en directe des de l'Aior, des de Polígono Industrial La Trotxa, des de Sanau, on es celebra el concurs de bestiar vacú frisó. Hi ha unes 35 ramaderies, unes 175 vaques que estan ja desfilant i, bueno, estan escoltant vostès el so ambient que hi ha de la megafonia de ses vaques que desfilen aquí, totes elles ben guapes i ben polides. Tenim, ara sí, es balla de l'oc que mos arriba, que s'asseu, es posarà els auriculars, respirarà fondo, tal. José Luis Benham, molt bon dia.
Molt bon dia. I moltes gràcies a la COPE. El primer, per ser aquí, i el segon, per els vostres oficis, per tot el que heu fet, les gestions realitzades, de cara a que avui no plogui, almenys en el terme municipal de l'O, perquè puguem gaudir d'aquesta Fira del Camp d'una manera Bueno, pues tranquil·la i en tota intensitat que mereix.
Tu saps que la Copa en Sant Pere té bo, eh?
Ho sé, per això us dono les gràcies.
No m'ho esperava.
Perquè eres gran temor, d'aquesta edició. És que m'ho plogués, i sembla ser que no m'ho plourà. Per tant, de moment això comença molt bé, hi ha un gran ambientàs, encara no m'he inaugurat, i això ja està ple. La veritat és que estem molt contents. Content, sobretot, com a representant de tot el poble de l'Aló, per la gran il·lusió que veig en les cares, en l'actitud, en el comportament de totes les persones del camp. Aquesta gran il·lusió en la que ells venen aquí a l'Aló, en la que ells venen a participar d'aquest gran esdeveniment. Perquè ho és un gran esdeveniment a nivell balear, però també a nivell nacional, a nivell estatal. El concurs morfològic que tenim just aquí darrere, on som nosaltres, que ja s'està desenvolupant, que ja està començant a donar les primeres passes, és de gran prestigi dins l'àmbit nacional. I tot això es deu a l'empenta de la gent del camp. Aquesta fira del camp de l'Aló d'aquest any 22 és un homenatge a tota la gent del camp i a les seves famílies que tant fan per la nostra vida, perquè del camp surt la nostra vida. Per tant, bé està que almenys un cap de setmana a l'any nosaltres li donem vida al camp. Mm-hmm.
Molt bé, una fira que torna després de 2 anys de suspensió degut a la pandèmia i que retorna amb totes aquestes dificultats afegides de les darreres setmanes, de la pujada dels preus del combustible, del transport, dels pinsos, de la llet curida a l'Orient de pagar més cara, en fi. Tots són dificultats afegides, però el sector del camp és un sector que sobreviu, tot i aquestes grans dificultats.
Són herois, són autèntics herois. És impressionant. El comportament de la gent del camp és impressionant. Perquè ho tenen tot en contra. Tot en contra. La vida, en aquest moment, va cap a altres bandes. No va cap al camp. La vida, la societat, gira, es dirigeix cap a l'urbà. I cada vegada més. El món digital, en què estem instal·lats. Tot va cap a altres bandes, no cap al camp. I ells, no obstant, tot i això, aposten per la seva vida, per el seu model de vida, per el seu model de desenvolupament, i aposten per allò que estimen, i és que s'estimen el camp més que qualsevol altra cosa en aquest món. I és molt d'agrair, perquè insisteix que una vegada més, del camp surt la nostra vida. És que sense el camp no hi hauria vida, sense el camp nosaltres no podríem desenvolupar les nostres a vegades confortables vides urbanes, no? I ho hem d'agrair molt la seva feina, el seu esforç. Això és tot un homenatge per ells i per elles, per totes les gens, per totes les persones que fan i viuen el camp. I a més, ho és en un moment especialment crític. Efectivament, el camp, quant ha estat bé? Pues pràcticament mai ha estat bé, sempre ha tingut dificultats. I hem anat sumant adversitats darrere adversitats, dificultats darrere de dificultats. Només faltava una pandèmia per acabar d'aclarir-ho. I només faltava que, ara que sembla que estem sortint de la pandèmia...
Una guerra.
Una invasió russa d'Ucraïna que ens està preocupant tant i que causa tantes morts, tanta desesperació i tanta incredulitat, no? Tanta incredulitat. I que causa també, al mateix temps, tanta pobresa i tanta incertesa dins l'àmbit econòmic, dins l'ordre europeu particularment, però també inclús mundial. De això se'n fa ressò tot allò que envolta el camp. El transport, els preus d'una cosa... És que realment ho tenen tot en contra una vegada més. I, per tant, es mereixen tot el nostre reconeixement. Aquest reconeixement és el gent del camp a través d'aquesta fira, que finalment es pot celebrar aquests darrers 2 anys en els que no ha estat possible per mort de la pandèmia, la Covid-19. Mm-hmm. Una gran adversitat que ja hem après... Bueno, de qualque manera conviure amb ella, no? Ja hem après a conviure amb els virus, ja de qualque manera sabem com fer front en aquest maleït Covid-19. Bé, ara queda que en Putin reflexioni i deixi de banda les seves pretensions, les seves aspiracions, i que la comunitat internacional torni a el que hauria de ser, la naturalitat, la normalitat, la vida, el nostre enteniment sempre tan necessari entre persones de bé.
José Luis, la gent del camp sempre sol queixar o sol reclamar ajudes de les administracions. Jo no sé, des d'una junta...
Some more.
A la feina. I tu molta feina, perquè des de no sé quin dia d'aquesta setmana ja esteu preparant-te-les totes, bueno, vosaltres.
No, fa mesos. Fa mesos que estem preparant. De fet, la decisió de no fer la fira del 20 va ser molt dolorosa, entre altres coses, perquè ja tenien totes les peces desenvolupades, perquè tenien tot organitzat, ho tenien tot fet, estava tot preparat, i va ser molt, molt difícil haver de prendre aquesta decisió de no fer, d'anul·lar la fira corresponent a l'any 20. Menys mal que la van suspendre, perquè aquell moment la pandèmia estava en una situació, tenia unes circumstàncies que definitivament no eren les adequades per poder desenvolupar aquesta fira, en tot el que suposa, la quantitat de gent que participa, la quantitat de gent que assisteix, etcètera, no? Menys mal que la vam anul·lar. Però va ser difícil, perquè va ser el primer gran esdeveniment a nivell balear que es va suspendre, per mort de la fira. Pocs dies després teníem la irrupció increïble d'aquesta pandèmia, i en aquell moment no sabíem en què ens enfrontàvem, no sabíem quan durava. Pensàvem que era cosa de dies.
Sí, dues setmanes.
Fixa't tu, 2 anys després encara seguim a voltes amb aquesta gran problemàtica.
José Luis, molta gent de Mallorca ha vingut avui aquí a la fira perquè tenen interessos, hi ha firmes comercials i tal. Bueno, ja,
benvinguts, i benvingudes tots i totes a Menorca,
si
a l'O concretament.
Exacte, compta-les les meravelles que té a l'O.
Venides de Mallorca, per exemple, per xerrar de Mallorca, però també podria xerrar d'Eivissa o de Formentera. Són 15 minuts. Són 15 minuts de vol. Comptats. I molt de permetre aquesta expressió, és una expressió col·loquial, demanant disculpes abans de res. 4 duros. Val 4 duros venir a Menorca. En 4 duros, tu pots venir a un món completament diferent en els de Mallorca. En 4 duros et pot plantar a una illa que és ben diferent a ser de Mallorca. Tant té que veure en Mallorca, formant part del mateix arxipèlag, de la mateixa comunitat, ens uneixen tots els llaços culturals que un pugui pensar, i més, però la veritat és que Menorca és molt diferent de Mallorca. I això és una meravella. I venir aquí, venir a l'O, i poder-te hospedar, poder-te allotjar a un hotel de l'interior del nucli urbà, de la ciutat.
O del camp.
O qualsevol agroturisme d'estants, d'esmolts que tenim en el terme municipal, o qualsevol hotel que hi ha a la costa. És una meravella, perquè oferim senderisme, oferim tot tipus d'activitats que es poden desenvolupar en el mitjà marítim, a la mà. Oferim tantes coses, també dins l'àmbit cultural. Per exemple, ja sabies tu que jo ho comentaria en qualque moment, l'OAC, l'Aior Art Contemporani. És el Museu d'Art Contemporani des que nosaltres tan orgullosos ens sentim. És que, clar, és que no hi ha un museu igual a les Illes Balears.
Et sorprendrà la gent, si bé. Diran, això tenen a l'O.
Sí, correcte. Això tenen a Menorca, això tenen a l'O, efectivament. És impressionant. Na Marina Abramovic ha rebut el Premi Princesa d'Astúries de les Arts com a reconeixement de la seva trajectòria tan important dins l'àmbit internacional. Té obres a tot el món, en els millors museus de qualsevol banda on tu pugui pensar, no? Nova York, Londres, París, jo que sé, qui on sigui, no? Després tenim en Miquel Barceló, tenim pues Antoni Tàpies, Antoni López, tenim obres de tothom, en realitat, no? I clar, i això pues, converteix el municipi de l'O en un municipi d'obligada visita, no? Només l'OAC, només a l'Aior Contemporani, només aquesta oferta, aquesta proposta cultural ja mereix una visita a l'O. I és que el tenim obert durant tot aquest cap de setmana, està obert durant tot l'hivern, i és que n'estem molt orgullosos perquè no pot ser de menys. És una meravella, realment, l'OAC per trobar-nos amb el millor art contemporani del món. És que podríem trobar qualsevol banda i en realitat el tenim aquí tant a prop, tant a prop com...
Ja ho diu aquell eslògan, a l'O, lo millor.
Sí, és ben cert, a l'O, lo millor. Jo no t'ho contradiré, jo no
t'ho
diré
el
contrari.
No
seré jo qui te digui el contrari.
No.
A més, és que quan te veig encaminat només puc fer que... Bueno,
que dóna massa raó.
Sí, dóna massa raó i ja està. Com sempre, Duc tant d'anys donant-se raó en els grans professionals de la comunicació com tu. Tant d'anys.
José Luis Benejant també ve del sector de la comunicació i ara aprofita que es coneixements per comunicar des de l'Ajuntament tot el guapo que té l'Aior a tota la gent que ens està escoltant.
I afortunadament, tant d'anys de comunicació que posa a disposició dels meus vecins i les meves vecines per tot el que sigui pertinent, però també tant d'anys de gestió, no? d'empresa privada. La veritat és que jo sentia abans en Amai de la Conxa, consellera, i sentia en les persones que han intervingut abans que jo. I efectivament, és que és així. Els ramaders, les persones que fan i viuen al camp, encadenen decepció darrere decepció. Només els hi faltava tot el que ja han dit abans, no? Una pandèmia, la invasió russa d'Ucraïna, però també és cert que és un gran perjudici per ells, és que les ajudes que les que tenen dret i que demanen i que per tant han de rebre els hi arribin tan tard. Jo des d'aquí faig una crida a totes les altres administracions, a l'administració autonòmica i a l'administració insular, perquè tinguin en compte la difícil, la sensible situació que es troba la pagesia, que es troba al món del camp. Hem de ser responsables, hem de tenir en compte que sense ells, sense la seva feina, sense els fruits de la seva feina, tot l'altre no té sentit, perquè no té sentit, i que els hem de recolzar. I la manera de recursos des de l'administració que té competència al respecte és com a manco, com a mínim, fer arribar les ajudes en temps i forma. Des d'aquí faig una crida. L'Ajuntament, a nivell municipal, tenim poques competències dins l'àmbit que ens correspon. El que podem fer, per exemple, és una gran fira com aquesta, la fira més important de les Illes Balears, una de les més importants d'Espanya dins aquest àmbit. Això és el que nosaltres fem, en col·laboració amb l'Associació Oficial de Balear, que és aquesta entitat a la que tant li devem i de la que jo estic tant agraït. Per tant, de veritat, des d'aquí, mil gràcies a l'Associació Frisona Balear per la seva ajuda, per la seva col·laboració amb l'Ajuntament per poder desenvolupar aquesta fira, i també moltes, moltes gràcies a tots i cadascun dels participants. Aquells llocs són 175 animals que participen en el concurs morfològic, són 31 ramaderies les que participen en aquest concurs morfològic. Moltíssimes gràcies a tots ells, i també en els 80 estants, en les 80 parades, en els 80 comerços, empreses del sector, que de qualque manera ofereixen el millor del quilòmetre zero, del producte quilòmetre zero de Menorca, el millor de l'empresa local.
José Luis Benajambala de la IOR, moltes gràcies per acollir-nos, molt bon dia, bona fira i fins una altra.
Bona fira, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres, a la COPE, per aquí i per contar en directe tot el que aquí està succeint.
Aquí som, contant en directe tot el que està succeint. Són les 10 i 32 minuts. Feim una pausa d'uns 20 segons i tenim ja un altre convidat que ens espera.
Avui, l'actualitat de les Illes Balears és a la IOR i a la seva Fira del Camp de Menorca. COPE Balears t'ho conta en directe des de la nau on es celebra la Fira Morfològica de Ramat Bacú Frisó, amb el suport de Queseria Menorquina, l'Associació Frisona Balear, Cajamar i l'Ajuntament de la IOR.
Les 10 i 32 minuts, quasi ja 33, continuem en directe des de la Fira del Camp de Menorca, des de la IOR, des de Sanau, on s'està duent a terme el concurs morfològic de bestiar bacú frisó. Han començat a les 10, a les 11 s'inaugura de manera oficial aquesta fira, però nosaltres des de les 10 ja estem comptant per totes les Illes Balears el que està passant. Hem xerrat amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del Govern Balear, amb es bala de la IOR, amb el José Luis Benajam. I ara anem a xerrar d'una part important que suposo que molts de pagesos ho deuen tenir, que són les assegurances per assegurar la feina al camp, i ho farem xerrant amb en Pep Soler, que és de Cajamar. Molt bon dia, Pep.
Bon dia a tothom bona fira.
Què tal? Bona fira. Esperem que s'hi ha començat i hi ha molt d'ambient, no?
Sí, hi ha molta de gent, molt de bestiar, molta de gent jove, que és lo important en aquest sector, que nosaltres... Jo som de Mallorca i el sector bacú, la gent té molta edat i aquí és una meravella veure gent tan jove, 20, 25, 30 anys, una meravella.
De quina manera pot ajudar una entitat bancària en el sector agrari, en els pagesos?
Bé, una entitat bancària com a Cajamar, que venim del sector totalment primari, el que podem fer en els pagesos és donar-li, evidentment, tota la cobertura financera. I, a més, som especialistes en seguros agraris. Seguros agraris és un producte fortament subvencionat per govern, que en més o menys els pagesos paguen la meitat de lo que és la prima de seguro, i les cobertures són les típiques de la problemàtica d'una ganaderia. Tant accidents, com a problemes de part, com a problemes de meteorisme, enfermetats... com la vaca loca o com la febre aftosa, coses d'aquestes estan cobertes en el seguro, i els pagès, quan perd un animal per la màquina de producció de llet, I amb aquest dobbes que cobraria de seguro, pues lo que fa és té una capacitat de tornar a partir a fer la producció de llet amb un animal jove que du el seu cost i la seva problemàtica per tornar-la a tenir en producció. Mm.
I quan un pagès contrata una assegurança, què fa? Contrata una assegurança concreta per una qüestió concreta o engloba tota la seva activitat?
No és un todo riesgo ganaderia, però se fa molt proper, perquè la problemàtica dels animals és problemes d'accidents, problemes de malalties i problemes de, sobretot el tema de les vaques de llet, els problemes amb els parts i amb els vedells que neixen, que no mos hem d'equivocar, són ser vius i, bueno, el part hi ha moltes vaques que tenen problemes de part i molt de vedells que se moren els camí i tot això és una fàbrica i si no perdem aquesta fàbrica perdem la rentabilitat i ho perdem tot.
I el tema dels cultius també ho cobreixen a casa,
sí,
d'assegurances?
Sí, aquestes assegurances hi ha un tipus de seguro, un tipus d'assegurança per cada tipus de producte que sembrem, tant siguin cereals quan siguin horta, quan siguin fruiters, quan siguin ametllers. Evidentment tots aquests seguros cobreixen problemes climàtics i principalment és que la bruixa i la gelada és el que està més ben tratat i més controlat, perquè quan fa una pedregada s'ho carrega tot i és molt bo de veure i molt bo de quantificar el mal. Mm.
Vosaltres que esteu en contacte amb aquest sector de la gent del camp, clar, un et escolta tots són llamentos masquins, totes les queixes de les subvencions, el preu de la llet. Quin ambient palpes tu?
És una situació un poc complicada, i més ara que tots els productes que tots els pagesos randament estan per fer la seva activitat han pujat un 30, un 40, un 50%, i després el preu de venda pues, no han pujat aquestes quantitats. És una situació molt complicada. El tema de la llet a Mallorca, el tema de la llet a Menorca, doncs, bueno, el cost de producció és molt elevat per el rendiment que després treuen. A 40, 42 cèntims litre de llet és complicat treure una rentabilitat. I no mos equivoquem. És imprescindible tenir producte primari de quilòmetre zero perquè una huelga de transportistes, un problema és a la mà i mos trobam en desabasteixement, segur.
Suposa un cost elevat per un pagès contractar una assegurança amb que estan fortament subvencionades?
Ja, no és exageradament car. És vera que al final una ganaderia de 100 animals et seguro se'n podria anar a d'haver uns 6.000 euros. O sigui, comptem 600 euros per animal any, no és elevadament el cost per el que te cobreix i per la falta de rentabilitat que treus si no tens animal i n'has de sobrar un altre. Mm-hmm.
Els pagesos, com poden fer per contractar les vostres assegurances? Internet, oficines?
Bueno, internet és tot, el que passa és que el més senzill és anar a les oficines de Cajamar. Allà tenim especialistes en tot aquest món agrari i, bueno, allà a l'oficina li donen l'assessorament i si hi ha qualque cosa que no tenen clar, doncs mos criden a nosaltres a la central i nosaltres ens hi explicam i, bueno, jo normalment cada mes i mig som per Menorca i anem fent visites i impulsam aquest negoci, que és vera que han estat molt maltractats perquè hi ha hagut molta de gent que ha volgut fer negoci addicional amb això i no ha funcionat. I aquí, en aquest cas, a Menorca, tenim el tema dels mers, que és la destrucció de cadàvers, que un temps va funcionar molt bé, però per raons X ha deixat de tenir pues, implantació. I, bueno, les ganaderies que no poden enterrar dins la seva finca, pues, en duen a cremar i es costes elevadíssim.
Te demanava on volien anar la gent per contratar seguros, però me dius que feis visites, que anaves
a
les finques,
sí,
les empreses...
Sí, anem a les finques, les botes i anem a les finques, perquè d'aquesta manera de ser propers al sector primari. El sector primari no vol americanes i corbates. El sector primari vol botes i el mig del camp i xerrar el mateix idioma que ells.
Mm-hmm. I els mallorquins xerrar el mateix idioma que els menorquins en aquestes qüestions del camp?
Mos entenem, mos entenem, mos entenem. Voltes ratllau i no tots xerram, però mos entenem.
És el mateix. A Menorca on tenim...
Tenim una oficina a Ciutadella i una oficina a Ciutadella contra Murada i una oficina a Port de Sport, aquell carrer que hi ha de bon esport de Mó. Sí. Sí. També tenim una altra
oficina. I a més de les assegurances, tots els serveis que ofereix una entitat bancària...
Sí, a més el servei de banc qualsevol, barato, perquè avui en dia si no és barato, i poques comissions, i ja està, no hi ha cap pega.
Molt bé. Faràs el cap de setmana per aquí, per
Menorca? Sí, demà estiré per aquí també i farem un pot de feina. Bueno, és un pot de festa i retornar a veure després de dos anys de tots els pagesos.
Que està molt bé tornar a recomençar, tot i aquesta situació d'incertesa que tenim ara en tot el que està passant, els preus que pugen i bé, ja veurem. En tot cas, han de tenir optimisme i han de fer feina segurs.
No? A Mallorca hi ha un pagès que diu que té any de vaca i és vera. Si no tens any de vaca, no continues en aquest sector.
Pep Soler, de Caja Mar, moltes gràcies per acompanyar-nos, que et vagi tot molt bé i res, que sigueu ajudant els pagesos a fer feina segurs i a cobro, com veiem aquí.
Molt bé, moltes gràcies i molt d'anys i bona fira.
Gràcies i molt bon dia. Continua la COPE, aquest programa especial per les Illes Balears que feien des de l'OU, des de la Fira del Camp de Menorca. S'està celebrant aquest concurs de bestiar vacú frisó des de les 10, una mica abans ja ha començat. Recordem que ara a les 11 s'inaugurarà de manera oficial aquesta fira amb les autoritats que ja mos ha visitat segur Sena. Hi haurà aquí Balles de Menorca, també gent del Consell Insular, esperant també veure la seva presidenta, el Consell d'Agricultura, en fi, i moltes famílies de gent del camp que són per aquí, que estan veient aquests animals tan preciosos que durant tot el vespre, perquè hem de recordar que aquests animals van venir aquí ahir que vespre i ja s'estan preparant, es preparaven, es pentinaven, es fan netes, en fi, vinga, farem una petita pausa, posarem una cançoneta, una cançó d'una cantant de Menorca, de na Joana Pons, mentre fem que se segui el pròxim convidat.
Casetes blanques, netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor. Una menorquina pura, neta i fina m'ha robat el cor. Les casetes blanques, netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor. Una menorquina, pura, neta i fina, m'ha robat el cor. Són les cales de Menorca, la meva vida. I les casetes blanques, les casetes blanques, netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor.
Són les 10 i 43 minutets, això és la COPE Balears, en directe des de la Fira del Camp de l'Aior, amb més protagonistes, en aquest cas ara tenim en nosaltres en els representants de la Frisona Balear, que és l'entitat que organitza aquesta important fira. En Sebastià Sagrera, el seu president, molt bon dia.
Molt bon dia.
Atreco-vos una mica de més en el micro i en Jaume Olascoaga, és així?
Sí.
Bon dia, Jaume, com estem?
Molt bé.
Vinga, la Frisona Balear, la entitat que organitza aquest concurs, aquest important concurs de bestiar vacú frisó aquí a les Illes Balears. Vinga, començam amb els nombres. Quantes vaques teníem aquí que desfilen, que concursen avui? Quantes finques hi participen?
Una trentena de finques d'en 160 animals.
Nombre similar en els d'altres anys o s'ha notat aquests dos anys de pausa?
Se nota, però així tot el ganader de Menorca han fet un important esforç per dur aquest animal i organitzar aquesta fira que se'n veja a tot Espanya.
Conta-nos, què és l'Associació Frisona Balear?
L'Associació Frisona Balear és una associació que, bueno, que funciona des de l'any 1970 y es un poco la asociación que aglutina a todos los ganaderos de ganado frisón. Lleva, son los que llevamos el libro genealógico, el control lechero, y que estamos, digamos, asociados a nivel nacional en la Confederación de Asociaciones Frisonas, año una por autonomía.
En las Baleares, ¿cuánta gente, cuántas fincas forman parte?
Ahora estamos en 132.
Es un número que disminuye, bueno, se mantiene.
Claro, ha disminuido, pero bueno, las explotaciones de ganado han disminuido en todos los países a lo largo del tiempo y lo que han hecho es crecer de tamaño. Antes había muchas más pequeñas y se han ido aumentando el tamaño, ¿no? O sea, nosotros estamos en un tamaño ya de 80, 90 vacas y antes mucho menos, ¿no?
Això és la diferència que hi ha, me sembla, entre Mallorca i Menorca, que a Mallorca hi ha hagut molta més concentració de finques i a Menorca encara es mantenen unes explotacions més reduïdes, no?
Sí, bueno, jo provo que com a Mallorca i Menorca, Mallorca queda amb unes 15-16 finques, a Menorca encara en queden més de 100. El que passa que, no sé per què, però així com va davallant Menorca, com Mallorca fa 10 anys, és a dir, van davallant poc a poc perquè avui en dia un cost d'inassumible, un preu de llet vergonyós que no se pot viure, no se pot mantenir les finques.
I ara, en aquest preu de la llet baix, que hauria de pujar, evidentment, s'hi ha afegit tota aquesta incertesa que tenim de l'augment del preu dels combustibles, dels pinsos, tots són dificultats afegides.
Mira, els pinsos han augmentat, per exemple, en un any un 50%. El combustible, fins a l'any passat, fa aproximadament un any, el pagàvem a 55 cèntims. Avui en dia s'ha arribat a pagar a 1,70. Ja te puc afegir, per exemple, Surea, aquests anys passats pagàvem a 360 euros tonelada, avui la pagàvem a més de 1.000 euros tonelada. Això és insoportable, és impossible de subsistir. Llavors, tot això encara ve gravat pel preu del transport, que haurien de tenir un règim especial de Balears, que és polític, fa 20 anys que en xerren i no han arreglat absolutament res mai, i per això nosaltres estem pagant els pienso dels abonos uns 7-8 cèntims més que la península. Això no pot comptar ningú, no hi ha cap tipus d'economia que ho pugui comptar.
I com sobreviuen els pagesos?
Com, perdó?
Com sobreviuen els pagesos?
Com s'arreglen, vol dir?
Sí, exacte. Sí, pues com ho fan, mira, per sortir endavant?
S'estan despatrimonialitzant cada dia més. Això el canvien. Si, per exemple, una finca necessiten dos missatges, doncs han de passar amb un, l'home ha de fer el doble d'hores de feina, a l'hora de canviar un tractor no se pot, a l'hora de fer un canvi d'una instal·lació tampoc no se pot, i van passant així, però això té fetge de caducitat i molt propera.
Pessimisme, per tant, no?
Hombre, el pessimismo sí, porque esta situación no es nueva, ¿no? O sea, en Baleares hemos cobrado la leche más barata de España históricamente, ¿no? Siempre hemos cobrado la leche más barata. Y luego nuestros costes, los costes de la insularidad nos acaban de matar, ¿no? Si hacemos números, si ahora en España hablan de que el coste de producción del litro de leche estaría en 42 céntimos, aquí estamos cobrando la leche más barata, sobre todo en Menorca, y de ese coste, pero es que luego el coste de insularidad ahora mismo debe estar en 13 céntimos más. O sea, nosotros, si no cobrásemos, tendríamos que cobrar la leche para empatar a más de 0,50 el litro de leche. Y estamos en 0,30 y estamos muy lejos, o sea que es...
0,33 hasta ahora se ha pagado, por ejemplo, aquí. Ahora están hablando de subidas de 0,36, 0,38. En Mallorca va cobramos un poco más cara. Pues que el ganadero tendría que reivindicar mucho más. El ganadero no puede quedarse inquieto y no puede quedarse quieto en su casa. El ganadero, si los costes de producción no se cubren, tiene que salir a la calle, tiene que manifestarse, tiene que dar un golpe sobre la mesa, porque se ha demostrado, sobre todo los años de la pandemia, que el ganadero es insustituible, que si no hay ganado, no hay leche, no hay queso, no hay nada.
Hay otra cosa a añadir a esto de que no hay queso y no hay nada, es que tampoco es el trabajo que hace los servicios ambientales que presta el sector, ¿no? O sea, ¿quién al final está cuidando el medio ambiente? ¿Quién está manteniendo el territorio? ¿Qué pasará si los ganaderos abandonan y desaparecen? O sea, va a haber unos costes sociales para todos muy importantes, que aunque no se valoran, son muy importantes en todo este tema, ¿no?
Se habla últimamente del producto kilómetro cero, de que la gente consuma productos de aquí, cultivados aquí, producidos aquí. Se habla mucho, pero cuesta.
Cuesta, y además es que cada día producimos menos. O sea, el tema es, primero cuesta, y la gente debería hacer un esfuerzo por consumirlo de aquí, ¿no? Pero es que aparte nuestra producción está cayendo en picado. La producción en todo, ¿no? En cereales, en leche. Nosotros aquí producíamos 130 millones de litros hace años y ahora andaremos en menos de la mitad.
¿La mitad?
Sí.
Menos
de la mitad.
Sí. Mm. Sí, sí. Entonces, bien, kilómetro cero, claro, hay que impulsarlo, ¿no? Pero es que se nos está acabando el producto, ¿no?
O sea, que a la vez que estamos hablando de incentivar el consumo local, vemos que lo local está disminuyendo.
Claro, claro, porque se nos ponen muchas trabas también para desarrollar la actividad agraria, ¿no? Temas medioambientales, temas de... Cada día es más complicado, ¿no? No nos dejan agua para regar. Estamos tirando el agua depurada al mar en lugar de emplear lo que podíamos hacer forraje. Para hacer un pozo es como pedir la luna. Al final también la parte de la sociedad y parte de los que gobiernan no entienden qué es lo que realmente está haciendo el sector agrario y la ganadería por todos, ¿no?
Mantenemos el paisaje.
Claro, el paisaje que
la
luego...
característica que tenemos en Menorca, por lo menos, claro. Son la gente del campo que lo mantiene.
Claro, pues si desaparecen, todo será garriga. Al final también, todo será garriga, luego serán incendios. O sea, al final, el abandono lo gestionan los incendios. Y hay no se toma conciencia. Muchas palabras, pero luego a la hora de la verdad...
Porque cuando habláis con los políticos, todos son buenas palabras, lo que tú dices, ¿no?
Mientras el gobierno se conciencie que a unas islas ha de haber al menos una agricultura y una ganadería de supervivencia, mientras no se conciencien de eso, son bien morts. Porque arribarà el día, no sé quan, però haurà fam, però fam de fam. I això se demostra cada dia que només ha... un problema de transport de barco, dos dies de mal temps, això, ja no hi ha aliments en moltes illes. Perquè arribarà un moment que aquí no se produirà absolutament res, mentre el govern no tingui ben clar que unes illes ha d'haver una ganaderia i una agricultura de supervivència, anant malament, anant equivocat. No hi ha cap polític, des que vol que sigui, que tingui això clar. Només pensen en 4 anys i és que vendrà ja barrancarà. I no és això, mentre no hi ha un gran pacte de tots els grups polítics per salvar aquesta agricultura i ganaderia, les illes són ben morts. És qüestió de temps, hi haurà fam, però fam de no tenir que menjar, i si no, el temps. Ojalá m'equivoqui, però crec que no.
Esto de la soberanía alimentaria, que tanto los políticos hablan...
Está de moda.
Está de moda. Bueno, pues la soberanía alimentaria, si hiciésemos realmente los números, asusta, porque aquí hay soberanía alimentaria, o sea, aquí hay para vivir semanas. Y siendo una isla esto es muy grave, claro, porque cualquier historia nos deja al pairo y no podremos comer, pero, o sea que sí, que es muy posible que haya hambre y que falte. No estamos teniendo una visión de ningún sentido, ni de soberanía alimentaria, ni de temas ambientales, ni de temas territoriales. y se habla y se habla. Se prometió un plan de apoyo a la ganadería hace un par de años. No hemos visto ni el borrador, ¿no? Porque no se...
Xoroi, xoroi, i et brindaràs a la mà. Xoroi, xoroi, ses ones et van emparar. Xoroi, xoroi, i amb llegenda t'has quedat. Xoroi, xoroi, xoroi. Menorca, terra de llegenda.
Molt bé. Tornem a seguir, després d'aquesta petita interrupció. El que comentàvem, que la gent del camp són uns herois, totes aquestes dificultats que tenen, seguiu al peu del canyó.
Sempre només pensen en nosaltres quan hi ha necessitat, quan hi ha fam, quan necessiten la gent del camp per esquitxar els carrers, quan hi ha una pandèmia. Però els tres dies se m'ho oblida. La gent d'aquí hauria de començar a pensar si ha de pagar la llet 3 cèntims més car. Això no espanya, no espanya cap economia familiar. Si, per exemple, un litre de llet per família i dia són 30 litres de llet, a 10 cèntims més són 15-16 pessetes, és igual, són 30 euros, 20 euros. A final d'any això no espanya... Perdona, crec que faig el número malament. Crec que almenys són 6 euros cada mes. Això no espanya cap economia i ajudarien a mantenir el territori, ajudarien a que aquí hi hagi una bona alimentació per nosaltres, quilòmetre zero, etc. Estan xerrant de electricitat per l'any 2040 i tal. Més el dia que xerrassen de sobirania alimentària, el 2022 ja i per amunt, que això no en xerra i això sí que serà un problema. Jaime.
Vinga.
No, està clar que així... Hay una ceguera de por la parte de la clase dirigente en cuanto al sector agrario, ¿no? Solo hay buenas palabras. Ahora mismo hay un plan de ayudas aquí, bien, que saldrá, lo agradecemos. Pero al final subir cuatro... Es que no sirve para nada.
No
es que esto es morfina para no morir, ¿no? Bien. Aquí deberíamos estar en un precio de leche, repito, de 0,52, 0,54, si queremos cubrir la insularidad de la que tanto hablamos y que no hacemos nada tampoco.
Vinga, disfrutar de ses vaques, que al Macó hi ha una cosa positiva, que és el concurs que s'està salvant en aquests muntats, que hi ha exemplars molt guapos i que vosaltres disfrutareu veient com desfilen. Gràcies a en Sebastià Sagrera i en Jaume Olascoaga de Sant Frisona Balear, que ens acompanyen i que fan possible aquesta fira i també part d'aquest programa. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Vinga, són les 10:57 minutets.
Avui, l'actualitat de les Illes Balears és a l'Aior i a la seva Fira del Camp de Menorca. COPE Balears t'ho conta, en directe, des de la nau on et celebra la Fira Morfològica de Ramat Bacú Frisó, amb el suport de Queseria Menorquina, l'Associació Frisona Balear, Cajamar i l'Ajuntament de l'Aior. Anem a conèixer un altre punt de vista de com està la situació en el camp. Tenim ara nosaltres comunicació telefònica amb la Margarita Llambies, que ella és la secretària general d'Unió de Pagesos. Margarita, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, conta'm-nos quina és la visió que en té una dona pagesa de l'actual situació del camp, en què les coses pugen, els preus del que us paguen a vosaltres no puja tan ràpid com voldríeu. Una situació complicada, no?
Sí, la veritat és que està bastant complicada la cosa. Com a mínim aquest dia fa quatre gotes i ho allargarà un poc, però no per aclarir-ho, però és complicat, eh? Per haver de vendre els productes teus per baix del preu de cost no és fàcil, uh-huh. Cadú s'entén de lo seu. Uh-huh. Bueno.
Margarita, potser qualcú pot dir com és que la feina del cant tan dura com és? És una feina vocacional, es va?
Sí, per descomptat, sí, i els darrers anys encara més, eh? És perquè la gent mos ho estimam i hi hem viscut sempre, perquè si haguessis d'anar per lo que cobres o quan a final d'any has tancat, no, molts no, no hi seríem ja. No.
Conta'm-nos de quina manera vos heu hagut d'espavilar, entre cometes, a més de sa venda tradicional de sa llet o sa quallada o es formatges a ses grans empreses, els pagesos també, vosaltres, vos heu espavilat, vos heu modernitzat i intentau fer negoci també directament, no?
Clar, vull dir, després de que vens el producte i passa per intermediaris, doncs molta gent ha optat per fer venda directa i és qui no va a mercats, posar un petit puesto en el lloc i aprofitar que la gent li agrada i de pas venen i veuen el camp i fan una estona i poder vendre els productes directe. Aquí el consumidor també té un preu diferent i a nosaltres els marges ja mos va bé.
Això és el que es diu el producte quilòmetre zero, que la gent pot venir directament aquí on es produeix.
Sí.
A més de compradors, serveix perquè la gent conegui de primera mà la feina que feis i com viviu.
Sí, perquè bueno, s'ha donat el cas, per exemple, que qualque client, a qualque granja, bueno, a qualque lloc que ha anat o això, o a qualque granja mateixa, clau, ah, però o teniu vaques? Dic, va, atura, anem a veure les vaques, que m'ho penseu, que comprem la llet i, o que comprem el formatge i molt revenem. No, anem a veure els animalets i la gent s'ho mira d'una altra manera. I quan vas i li cobres, ho troben com a barat, i tot, perquè en la feinada que m'ho dus, que m'ho du tot, fer tot això i... I és això, i val això, se'n donen compte del que val. I quan vas a pujar preus o a cobrar-ho, no és el mateix.
Ja, no és el mateix. Escolta, per una dona és complicat compaginar el que ets a feina al camp amb la feina de casa? O clar, m'adones que és una cosa vocacional, supos que per tu és el més normal del món.
Sí, bueno, com que les hores no els comptem, depenent de cada edat de cada un, hi ha que tenen els al·lots més petits i és un poc complicadillo perquè has de tenir els al·lots a punt, per dur-los a escola, tornes a casa teva, fas les fogasses, tornes per ti, fes dinar, vas a cercar els al·lots, se complica un poc la cosa. Després, tant com van creixent, tens altres horaris i altres, bueno, tens altres diferències, però té el seu, vull dir, té mèrit.
Com a secretari general d'Unió de Pagesos, com veus el futur? Els joves estan interessats per al camp? Les dones estan interessades per fer feina al camp?
Els joves és la fortalesa nostra, de tothom. Qui més o menys té fills, qui ho han mamat, ells els agrada. El que passa és que tampoc no els pots obligar i ells han de veure que han de poder viure dignament del que han de fer feina. No s'ha d'anar allà i viure tot sol. T'has de poder espavilar, t'has de poder independitzar i això du un gastos que no els hi pots garantir en els fills. Clar, si qualcú diu, tu què faries? El que tu faria, el que jo faria, el que els brindes a ells, no és el mateix. Però, bueno, la fortalesa nostra són els joves i les dones, per suposat, clar.
Que ens hi demanem a els nostres governants, a la gent de la ministració, quina petició ets hi faríeu des del camp i des del món de les dones?
Jo, més que te donin subvencions o que te donin això, és que t'apoyin i que quan brinden una cosa te la donin i no te la donin d'un any passat, que estem esperant subvencions de sequera de l'any passat, que ja han passat una sequera, anant cap a una altra i la gent no ha vist res, s'han omplert la boca de brindar i no han vist res al món, i la gent se cansa, està cansada.
Molt bé. Bueno, però el Mancú, avui i demà, diumenge, tornem a ser normalitat, després de 2 anys de no fer fira, tornem a tenir aquesta festa, gran festa aquí a la IOR. Margarita, gràcies per acompanyar-nos i que vagi tot molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Avui, l'actualitat de les Illes Balears és a la IOR i a la seva Fira del Camp de Menorca. COPE Balears t'ho conta, en directe, des de la nau on es celebra la Fira Morfològica de Ramat Bacú Frisó, amb el suport de Queseria Menorquina, l'Associació Frisona Balear, Cajamar i l'Ajuntament de la IOR.
Les 11 i 3 minuts en directe des de la IOR, des del polígon La Trotxa, des de Sanau, on s'està celebrant el concurs de bestiar Bacú Frisó. La Fira del Camp de Menorca, que retorna després de 2 anys d'absència per motiu de la pandèmia, torna amb unes 160 i pico de vaques que estan desfilant amb 31 finques que participen en aquest concurs que s'està tinguent lloc en aquests momentets. Seguimos adelante. Ahora tenemos con nosotros a David Esparza, que es el consejero delegado y director general de la Quesería Menorquina. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Vosotros sois una de las empresas más importantes de las Islas Baleares, quizá de España, que habéis pasado por momentos buenos, malos, irregulares. ¿En qué momento está, que sería menorquina después de tantos años de historia y de tradición?
Bueno, pues efectivamente nosotros tenemos ya una muy larga historia que empieza ya cerca de los 100 años. Todo el mundo conoce perfectamente que somos herederos de Industrial Quesera Menorquina, fundada pues en los años 30 del siglo pasado pues por don Pedro Montañés, y bueno, pues que tuvo un enorme éxito mediante la creación de la marca El Caserío y acompasó el desarrollo pues de toda la clase media española durante las décadas 60, 70 y 80. Y que en un momento dado, bueno, pues la empresa se vendió a la multinacional Kraft, a la que pertenecimos durante 17 años. Y como bien dices, pues nuestra historia es una historia de altibajos, porque después de todos esos éxitos, pues bueno, tuvimos la desgracia de que la multinacional decidió en su momento deslocalizar la producción del caserío. Peleamos conjuntamente pues todos los trabajadores directivos de la empresa pues por su continuidad. Conseguimos que Kraft aceptara una venta de la compañía a un tercero, pero que desgraciadamente pues fue Nueva Rumasa, con lo cual bueno, pues en el año 2011, pues después de un año y medio de estar aquí en Menorca, pues nos dejaron junto con todo el resto de empresas del grupo en concurso de acreedores, y bueno, pues eso inició un periplo pues bastante complejo, donde fundamentalmente, y gracias al enorme esfuerzo y sacrificio de los trabajadores, bueno, y también de la confianza que nos dieron pues tanto clientes como proveedores, la propia administración, por todo el peso que tiene Quesería Menorquina en Menorca. Bueno, pues seguimos adelante, y en este momento yo creo que el tema más importante, lo fundamental, es que ya hemos presentado toda la documentación para el levantamiento del concurso. Ya estamos en fase de levantamiento del concurso, lo cual es algo, pues la verdad es que bastante extraordinario para una empresa que entra en concurso con estas dimensiones. Y bueno, pues intentando iniciar una nueva etapa a pesar de todas las dificultades.
Hablaremos de esta nueva etapa. ¿Es cierto que estuviste casi a punto de desaparecer en algún momento, de que desapareciera de Menorca la empresa?
A ver, la verdad es que especialmente, bueno, el primer momento fue cuando desde luego Kraft decidió cerrar la empresa. En ese momento, bueno, pues ellos llegaron incluso a anunciar en diciembre de 2008 el cierre de la fábrica. Posteriormente, una vez que ya entramos en concurso, sin lugar a dudas, eso pues pone a la compañía en una situación más que al borde del precipicio. Estuvimos prácticamente con todo el negocio parado, solo manteníamos un cliente. En aquel momento lo que decidimos ya en sede concursal fue plantear a la administración concursal que teníamos, bueno, estábamos ante una de las principales fábricas de queso fundido de España, incluso de Europa, que teníamos al personal con el conocimiento y la experiencia para manejar este negocio, y que por lo tanto la única posibilidad entendíamos que era, bueno, pues asumir el control de la compañía e intentar recuperar el negocio. Nos dieron esa confianza, insisto, por el peso que esta empresa tiene en la economía de Menorca, y bueno, pues fue una etapa extremadamente compleja. Durante hubo pues muchos match ball, por decirlo así, muchos puntos en los que efectivamente pues estuvimos a punto de poder paralizar toda la actividad, pero bueno, pues hemos seguido adelante y aquí estamos.
Jesús, ¿actualmente a cuánta gente dais trabajo, tanto directa como indirectamente?
Bueno, nosotros directamente ahora somos 162 empleados en Quesería Menorquina. Aparte de esto, esto, pues lógicamente esta empresa tiene una enorme relevancia para economía de Menorca, porque bueno, pues hay muchos otros servicios auxiliares, desde talleres hasta proveedores de todo tipo de materiales, de servicios auxiliares, o incluso pues hostelería, hoteles, restauración, que bueno, gracias a nuestra actividad pues también tienen tienen su propia tenemos su influencia sobre ellos, y aparte de esto pues tenemos una enorme influencia en el tráfico de mercancías, en los movimientos de mercancías, porque somos un gran importador de materia prima y de materiales de envase, pero además un gran, mucho mayor exportador. Nosotros movemos al cabo del año en el entorno de las 15-16 mil toneladas de volumen de productos, lo cual en definitiva influye y tiene su impacto, yo diría, incluso en el coste de todos los productos de Menorca, porque de otra manera, pues muchos de los insumos que llegan a la isla, pues esos contenedores se tendrían que ir vacíos, ¿no? Por lo tanto, desde luego ahí tenemos mucha influencia. Y por último, que es lo que nos trae aquí, pues la vinculación con el sector primario, porque estamos comprando en estos momentos, bueno, pues del orden de unas 800-900 toneladas de materia prima local.
¿Y de qué manera os está influyendo ahora el aumento de los costes del combustible, los transportes? Tenéis que revisar, supongo, presupuestos y gastos cada día prácticamente.
Bueno, la verdad es que bueno, lo que había sido nuestro talón de Aquiles hasta ahora, que es toda nuestra situación financiera, afortunadamente lo hemos podido resolver, como he explicado, y hemos llevado a cabo el año pasado un par de ampliaciones de capital que nos ha cambiado toda la estructura patrimonial. Hemos levantado el concurso de acreedores y lo que hasta ahora era el aspecto más estable, que era un poco el negocio, un negocio pues relativamente consolidado, ya maduro, etcétera, pues la verdad es que desde la aparición del COVID y especialmente a finales del año pasado y principio de este, pues la verdad es que se ha puesto literalmente boca abajo, como prácticamente para todo el mundo. Lo que está ocurriendo es, especialmente lo que más nos afecta a nosotros, que son los productos lácteos, bueno, pues la especulación en los precios de las materias primas, como son cereales, etcétera, que ya se manejan a nivel bursátil como cualquier otro commodity. La sequía prolongada a nivel mundial, el exceso de demanda, el incremento en la demanda de los países asiáticos, especialmente China, y además toda la situación del COVID que ha llevado al sacrificio de muchas vacas, bueno, pues han generado una situación de incrementos de precios en las materias primas lácteas muy, muy importante. Sumado todo ello, como tú has apuntado, por todas las consecuencias del COVID, a un desajuste de todo el negocio, de todos los negocios internacionales, y unas subidas muy importantes en materiales de envase, tanto cartón, plásticos, etcétera. Y por supuesto ya la guinda del pastel, pues ha sido los últimos y desgraciadísimos acontecimientos del inicio de la guerra en Ucrania, que ha causado, bueno, pues una elevación a una potencia, yo diría que mínimo del cubo, de todo esto que ya se venía produciendo, con lo cual la verdad es que la situación de los mercados es extremadamente compleja y además extremadamente cambiante, como yo desde luego no había visto nunca.
¿Vosotros recogéis leche o cuajada?
Nosotros actualmente, a pesar de que nos llamamos quesería menorquina, actualmente no estamos recogiendo ni un solo litro de leche. Históricamente, nuestro producto se elabora a partir de productos lácteos, pero precisamente es ahora que estamos estudiando pues la posibilidad de dar ese paso, pasar a recoger directamente leche, para bueno, pues optimizar y hacer de la manera más eficiente posible bueno, pues la producción de nuestros productos.
Actualmente, ¿Para quién producís? La gente se sorprendería seguramente, ¿no?
Bueno, yo lo suelo resumir diciendo que somos nuestros principales competidores en el mercado. Porque, bueno, estamos, desde el momento que asumimos la compañía, decidimos centrarnos en lo que era nuestro principal conocimiento, que era nuestra experiencia, que es la producción de queso fundido, y por lo tanto, no tanto la comercialización, y por lo tanto, producimos para terceros, toda la gran distribución en España y Portugal, y también tenemos contratos industriales pues con el grupo Bell, que es el poseedor de la marca La Barca que Ríe, y también mantenemos relación con Kraft, seguimos haciendo una parte del caserío. A nivel de la gran distribución estamos presentes en prácticamente todos los grandes supermercados de España y Portugal: Mercadona, Dia, Lidl, etcétera.
A ver, me han contado que tenéis el tipo de producto que hacéis ahora ya está maduro. ¿Qué pasa cuando un producto está maduro? ¿Qué pasos da una empresa?
Bueno, efectivamente el queso fundido es un producto ya pues eso, con 100, 120 años de antigüedad, en unos formatos que son los que trabajamos principalmente nosotros, pues que, bueno, su momento de mayor éxito comercial y la innovación que suponían, pues a mediados del siglo pasado, un producto pues con una larga conservación, con un envase moderno en aquel momento, etcétera. Bueno, pues todo eso, lógicamente, las tendencias, los usos, las conveniencias de los productos van cambiando las costumbres de los consumidores, y eso hace que poco a poco pues esos productos se vayan convirtiendo, bueno, pues en unos productos que ya como consumidores los asimilamos a algo muy habitual en la cesta de la compra, no ya tan llamativo ni tan específico, y con el paso del tiempo pues aumenta la competencia, se van disminuyendo los márgenes comerciales y se entra en una batalla más de precios. Es la vida habitual de cualquier producto de cara al consumidor, ¿no?
¿Y el próximo paso entonces cuál sería?
Lógicamente, a partir de aquí, nosotros, por supuesto, sin perder y sin dejar de apoyarnos en aquello que es nuestro negocio actual, bueno, pues tenemos que ir evolucionando, tenemos que, nuestra estrategia es pensar, sin lugar a dudas, que dentro de 10, 15, 20 años no seguiremos haciendo los mismos productos, o por lo menos nuestra base fundamental del negocio no pueden seguir siendo los mismos productos, y en ese sentido, bueno, pues ya estamos trabajando precisamente para, bueno, pues para ir desarrollando otros productos de un perfil distinto, siempre derivados, en principio derivados lácteos, pero bueno, pues de un perfil distinto, con unas rentabilidades distintas y mucho más adaptados a los usos y costumbres y los gustos de los consumidores actuales.
¿Volverías a producir queso con denominación de origen?
Bueno, yo creo que la DEO en Menorca está más que asentada, tiene sus principales, vamos, todos sus actores, y entendemos que no tiene que ser ese, o sea, no, yo no entiendo que sería menorquina la que tenga que entrar en absoluto en competencia con la denominación de origen, que insisto, tiene su hueco, tiene su rentabilidad y demás. Pero yo sí que creo que en estos momentos de enorme dificultad para el sector, bueno, para los negocios en general, para los sectores lácteos, tanto en España como europeos, a nivel global, y por supuesto, pues para el sector lácteo menorquín, bueno, yo creo que hay que buscar soluciones en conjunto, alternativas de mayor rentabilidad, mantener, por supuesto, lo que es la DO, que es probablemente el negocio más rentable en este momento, a pesar de todas las dificultades, insisto, pero ir buscando otras alternativas que den básicamente más rentabilidad a toda la cadena, y entonces, bueno, pues que todo eso beneficie no solo a las empresas transformadoras, en este caso a la que sería menorquina, sino que también el payés pues lo vea repercutido en su precio, ¿no?
Cierto, ahora el transporte, la huelga que hay estos días, ¿esto os va a afectar? ¿Nos puede afectar aquí a Menorca, a vosotros en concreto?
Bueno, esta huelga, por lo menos así como se ha desarrollado hasta ahora, a nosotros particularmente nos ha afectado en una baja medida. Sí que hemos tenido alguna incidencia esta semana en alguna entrega, algún retraso puntual para tener que entregar al día siguiente, etcétera. Ya intuíamos un poco esta situación y procuramos ya la semana pasada adelantar alguna de las entregas, y bueno, pues vamos a ver a partir de ahora cómo evoluciona. Por supuesto, si esto se agudiza o incluso si se llegara a una huelga ya más a nivel europeo, por supuesto, esto puede afectar tanto a la entrada de materias primas, materiales de envase, como a la distribución en el producto final. Pero de momento no nos ha afectado.
Claro, es que la gente no entiende que esto es una rueda que tiene que no tiene que pararse, porque si se para, pues alguien va a padecer las consecuencias.
Efectivamente, estamos en un mundo hiperconectado, que eso es lo que de hecho ha puesto de manifiesto toda la aparición de la pandemia. Hemos visto que donde pensábamos que comprábamos una camiseta en la tienda de la esquina, pues aquello venía del otro extremo del mundo, y así con absolutamente pues todos los productos, e incluso aquellos en los que no pensábamos que éramos tan dependientes de cuestiones externas. Pero la verdad es que vivimos en un mundo absolutamente globalizado, y el simple movimiento de contenedores alrededor del mundo pues era un movimiento absolutamente coordinado, del que no éramos en absoluto conscientes y que ahora lo vemos.
A ver, sobre la mesa, ¿qué proyectos de futuro tenemos? Es complicado porque todo cambia de un día para otro, pero ¿qué sería, Menorquina, que de futuro qué proyecto tenéis? ¿Qué intenciones?
Bueno, como he dicho, en primer lugar, y lo más acuciante, es poder superar esta crisis que está afectando a todos los sectores y, cómo no, al del sector lácteo y al de Menorca. Entonces, lo más importante es poder atravesar esta crisis, poder superar este chaparrón todos juntos. Por eso nosotros en todo momento estamos pues trabajando y sentándonos a hablar regularmente pues con nuestros proveedores locales, etcétera, pues para ver de qué manera tenemos que ir afrontando todas estas circunstancias, que son excepcionales y verdaderamente muy duras, pero desde luego lo que estamos convencidos es que o salimos todos de esta o no saldrá nadie. Y nadie se puede quedar atrás en esta travesía, como digo, del chaparrón. Eso es el corto plazo. Yo no me atrevo a augurar de ninguna manera cómo se van a desarrollar los acontecimientos, porque cada día uno ve cosas que hasta ayer eran impensables. Pero yo la reflexión que sí que haría es, todo el país está muy preocupado pues por una inflación pues del 7%, de ese orden, pero la realidad de los que vivimos de día a día, producción, etcétera, estamos viendo una inflación superior al 30%. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que están padeciendo los países, lo que estamos padeciendo nosotros y lo que tenemos que ir trasladando, porque si no es imposible continuar, trasladándolo a nuestros clientes. Lógicamente, nuestros clientes, y también es comprensible, tienen una responsabilidad, porque no se puede subir al consumidor final los precios en estas magnitudes. ¿Dónde lleva esto? Pues no lo sé, pero yo me temo que o se para porque no se paga lo suficiente, o si se paga lo suficiente, el consumidor final no va a poder comprarlo. Con lo cual, yo me temo que tarde o temprano llegará un parón, por decirlo así, que de nuevo recolocará los precios. Pero todo eso está por verse. Lo que no me cabe la menor duda, como decía, es que toda esa travesía en el desierto que tenemos ahora mismo delante, hay que pasarla juntos. A partir de ahí, y cuando digo juntos, me refiero de la mano del sector primario. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos por delante? Buscar, como decía antes, negocios de futuro, negocios alternativos de mayor rentabilidad, y donde, bueno, pues ese nuevo camino pues sea compartido entre todos. En este sentido, lo que nosotros estamos estudiando muy concretamente, como he dicho antes, es el dar el paso a recibir leche directamente de Menorca, porque tenemos un negocio capaz de absorber esa leche, que es el principal quebradero de cabeza de cualquier recogedor de leche, saber qué hace cada día con la leche que recibe. En ese sentido, nosotros tenemos un volumen de negocio que puede absorber y puede dar salida a esos volúmenes, y paulatinamente ir abriendo otras líneas de negocio. Todo esto ni es sencillo ni es inmediato, y además estamos en una vorágine de acontecimientos que cada día nos distrae de eso, pero a pesar de estar en mitad de la tormenta, no tenemos que perder de vista el rumbo final.
Pero estamos en ello.
Sin lugar a dudas, ahí estamos. Hemos estado durante muchos años, y volviendo al inicio que me preguntabas, lo hemos estado en momentos muy complejos. Seguimos aquí y aquí vamos a seguir remando.
Muy bien. ¿De cuántas fincas recogéis cuajada aproximadamente?
Bueno, nosotros ahora estamos recogiendo de unas 18 fincas directamente. Hay una docena aproximadamente que nos han venido suministrando permanentemente, que en todo momento han estado con nosotros, que han hecho un enorme esfuerzo porque además, que sería menorquina en algunos momentos, pues como ya hemos dicho, su situación ha sido compleja. Pero no, efectivamente, era lo que estaba diciendo, la situación es compleja, es difícil, es preocupante. Pero yo creo que al final nuestra responsabilidad y lo que hemos hecho siempre es buscar las mejores alternativas ante las dificultades, y uno desgraciadamente no siempre puede hacer lo que más le gustaría o lo mejor, sino lo menos malo. Y en esas estamos y en eso estamos también, como he dicho antes, trabajando cercanamente y en colaboración y en diálogo constante con los payeses que nos administran.
Pues esperemos que continúe esta colaboración ya de muchísimos años entre Quesería Menorquina y el sector agrario de nuestra isla. Y ahora me imagino que a ir saludando a la gente, que mucha gente os conoce, a vosotros evidentemente en la feria, en payeses que tienen vacas aquí, que querrán, supongo, conocer de primera mano cómo será este futuro, que dentro de lo que cabe hay que ser muy optimistas.
Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, ahora nos vamos a dar una vuelta por aquí. El ambiente, la verdad, es que es espectacular, y desde luego yo animo a todo el mundo a que se acerque hoy y mañana a la IOR, que venga a consumir los productos locales, y muchísimos ánimos al sector, porque son momentos difíciles, pero esto... Todo en esta vida acaba pasando.
Saldremos adelante. Gracias, Jesús Esparza, director, el consejero delegado de Quesería Menorquina. Gràcies. I nosaltres ja estem a la recta final d'aquest programa. Són en aquests moments a les 11:27. Recordem que ens trobem en el polígon industrial de la IOR, a la Trotxa, a Sanau, on s'està celebrant el concurs de bestiar de cofrissó de les Illes Balears. S'ha inaugurat la mostra aquesta fira a les 11, fa una mitja hora, i està obert fins demà a partir de les 3 del capvespre. Hi ha uns 80 expositors que tenen diferents productes relacionats amb el camp, amb alimentació, amb maquinària. Hi ha unes 170 vaques que participen en el concurs, unes 31 finques que tenen els seus bestiar, cada moment es van produint aquí desfilades de bestiar, i el jurat pertinent va qualificant tots els animals. Nosaltres voldríem agrair la col·laboració de totes les firmes comercials que ens han acompanyat en aquest programa especial des de Menorca, i acabarem des d'aquí amb una cançó de fons. Jo crec que una de les veus més importants que tenim i han tingut a Menorca és en Joan Pons, que amb aquesta cançó preciosa posarà el punt i final en aquest matí de Menorca avui, especial aquest dissabte per totes les Illes Balears. Gràcies a l'Ajuntament de la IOR, gràcies a l'Associació Frixona Balear, gràcies a Quesería Menorquina, i també gràcies a la consellera d'Agricultura que ens ha acompanyat aquí en aquest programa. Gràcies també a José Ponce, que ha estat en el control central, en els estudis de Palma, a Marta Pons, en els estudis de Menorca, a Paquita Marques, que també ens ha acompanyat, a Xavier Bonet, director de COPE Balears, que també és per aquí. Però a mi, tots, una cordial salutació de Miquel Àngel Pons i que tinguin un molt bon cap de setmana.
T'arriba, te dirà que tu ets sa vida.